tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Avui us parlem del desenvolupament de la robòtica social assistencial que permetrà que les màquines ens assisteixin físicament i també cognitivament. Però ens plantegen dubtes ètics. Quina aparença haurien de tenir els robots socials assistencials? Haurien de tenir aspecte humanoide o millor que no s'assemblin a cap ésser viu? Què passa si una persona vulnerable creu que el robot l'entén o l'estima o que és un amic? Les respostes, a veure si ens les dona Pau Durán. Bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb la Júlia Pareto, que és investigadora predoctoral de FPI a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Bona tarda, Júlia. Gràcies per atendre'ns.
Bona tarda, Pau. Moltes gràcies per rebre'm.
Escolta'm, això semblava de coses futuristes, de pel·lícules, de superenrere, i ara resulta que la robòtica social assistencial i totes les seves derivades les tenim aquí ja, com aquell qui diu.
Efectivament. De vegades, sobretot quan des de l'ètica, no?, ens aproximem a aquestes qüestions, pensem fins a quin punt és justificat, no?, que prioritzem aquestes qüestions per sobre d'altres que també ocupen la nostra vida quotidiana, perquè d'alguna manera sembla que encara això és un escenari molt, molt futurista, no? Però sí que és cert que la robòtica social assistencial cada vegada més s'està demostrant que és una realitat emergent. Hi ha diverses iniciatives europees i proves pilot que demostren que hi ha una voluntat institucional de desenvolupar tot el que seria aquesta branca, no?, aquest camp tecnocientífic, sobretot per l'àmbit de la salut. I aquí és on es veu, bueno, ja sabem que Europa té un gran interès en digitalitzar la salut, no?, i aquí és on entren en joc els robots socials de tipus assistencial com a un dels grans protagonistes en aquest escenari, no? I, bueno, tenim diverses proves pilot que ho corroboren. Per tant, efectivament, sembla futurista, però no ho és.
S'entén que era com més complicat o no sortia a compte, o per alguna raó han dit, en lloc de tenir més gent fent aquesta assistència en salut, ens convé que aquesta part assistencial vagi robotitzada i a partir d'aquí, doncs, cal generar aquestes novetats, no?, aquests nous ins tecnològics que permetin donar una demanda que precisament Europa, no?, una població, doncs, que es va envellint i tal, necessita cada cop més.
Exacte, és a dir, la narrativa realment que s'està usant és aquesta, no? Estem davant d'una societat que amb una majoria d'edat molt elevada i per tant, doncs, necessitem algun tipus de recursos per poder fer front a la demanda de cura, no?, que hi ha. I és aquí on la robòtica, com a part de, evidentment, la tecnologia i aquest solucionisme tecnològic, que de vegades també és cert que s'ha de dir, no?, que ho impregna tot, doncs ofereix possibilitats que són innegables. S'ha demostrat, per exemple, amb el Covid, es va veure que si haguéssim tingut robots preparats en aquell moment per assumir segons quin tipus de funcions en àmbits com hospitals o residències de gent gran, doncs hagués facilitat molt les coses, no?, i hagués impedit contagis com els que va haver. Per tant, sí que és veritat que és una branca que promet molt en aquest sentit.
Què ens podem imaginar, Júlia, quan parlem d'un robot social assistent?
Mira, un robot social assistencial bàsicament és un sistema d'intel·ligència corporalitzada, i per tant és per aquest motiu que es parla de robot, no?, perquè té un cos físic que pot ser, evidentment, després pot tenir forma humanoide o pot tenir forma d'animal. Vull dir, aquí hi ha diferents exemples. Tenim el Pepper, per exemple, que té forma, doncs, més aviat humanoide, molt bufó, petitó, no? I després tenim, per exemple, la foca aquesta robòtica que es coneix amb el nom de Paro, que doncs, té forma d'animal, no?, però també interactua amb els usuaris. Llavors són sistemes, doncs, això, d'intel·ligència artificial corporalitzada, que són capaços d'interactuar amb els humans de la mateixa manera que ho faríem nosaltres, més o menys. És a dir, segueixen uns patrons de comunicació com els nostres. I, per tant, és en aquest sentit que diuen socials, no? I el punt més important, des d'un punt de vista de l'ètica, és que estan destinats a tasques molt concretes per diferents activitats humanes. I aquí és on poden entrar en joc en contextos, doncs, per exemple, assistencials o educatius o sexuals, fins i tot. Vull dir, es poden introduir en diferents àmbits amb objectius molt concrets per donar suport en tasques molt específiques. Per tant, es parla d'una intel·ligència artificial que és dèbil o estreta. No estem parlant d'aquestes intel·ligències artificials generals o fortes que es coneixen amb aquests noms, no més tècnics, però que referirien a unes entitats capaces de raonar de la mateixa forma que ho fem els humans. No és això.
I en aquesta sectoritzada, Júlia, li dius dèbil o estreta, eh?
Exacte. O sigui, aquest tipus d'intel·ligència que és capaç de percebre l'entorn i gestionar tota aquesta informació per tal de donar una resposta amb vistes a cobrir, doncs, un objectiu concret que se li ha donat i que ve predeterminat ja, se l'anomena intel·ligència dèbil o estreta. I és aquest tipus d'intel·ligència el que tenen els robots socials assistencials, és a dir, estan enfocats a tasques molt específiques ja d'entrada, no? Llavors, en aquest sentit, per exemple, hi ha un robot que tothom coneix molt, que és el robot Sofia, que ha aparegut en diferents contextos, és gairebé com una performance, no? I aquest és com és una excepció del que seria la robòtica social en general, perquè la robòtica social normalment en aquests moments està pensant molt per donar recursos a contextos d'activitat humana concrets, no? Que tenen, doncs, unes finalitats determinades i uns valors associats, però no com intel·ligències que es posen a interactuar amb tu perquè sí, d'alguna manera, no?
I què fa la Sofia?
Bàsicament, respon preguntes que se li fan, perquè té aquesta capacitat d'interactuar amb els humans de forma, doncs, com nosaltres, no? Però el que vull dir és que no està pensada per servir a cap activitat humana concreta. Llavors se l'ha vist, doncs, per exemple, amb Angela Merkel en mítings polítics, doncs una mica com això, doncs una posada en escena de les capacitats de la tecnologia, però sense realment servir d'entrada a cap context concret, com si que ho seria, per exemple, doncs, els robots que comentàvem ara, no? El millor d'un robot, o fins i tot ara l'Institut de Robòtica han estat col·laborant amb la Fundació ACE per desenvolupar un robot que pugui atendre els pacients que tenen demència cognitiva, doncs, en un joc terapèutic que forma part del dia a dia del centre, i per tant el robot els ajuda en això, concretament en això, no? I està enfocat, per tant, a un àmbit assistencial, clarament.
Abans de fer-te la pregunta clau, la mare dels ous, et volia preguntar prèviament, quan un comença a dissenyar un robot d'aquests i tal, quins factors podrien influir en quina forma final ha de tenir? Per què el faré humanoide, el faré de coloraines, o per què em deixo portar per acabar dient, doncs mira, que tingui aquesta forma?
Això és una molt, molt bona pregunta i és molt interessant, perquè justament aterra, no, en l'àmbit dels perquès i els paraquès, no? Perquè és la pregunta per la finalitat és la que de vegades sembla que ens costa més d'encarar quan és la que realment hauria de donar, no, peu a la resposta. Clar, ara per ara, el que ha preocupat molt des d'un punt de vista de l'enginyeria, no, la gent que es dedica a fer aquests robots socials, és aconseguir que hi hagi un interès en la interacció que pot produir, que pot oferir aquest robot, no? És a dir, quan tu fas un robot per un àmbit com el de l'assistència, destinat a ajudar persones que tenen necessitats especials, doncs, en el seu dia a dia, ja sigui en un centre ajudant amb teràpia o sigui posant-los en un entorn domèstic, clar, tu tens interès que aquesta interacció fructiferi al llarg del temps, en el sentit que no es cansin del robot en dos dies, com qui diu, i deixin d'interactuar amb ell, perquè llavors perdria la seva capacitat de complir la seva funció, no? D'assistir. Llavors, fins ara hi ha hagut com una gran preocupació per això, i en part tot el que és el disseny del robot ha vingut motivat per això. Com el podem fer que sigui més atractiu, com el podem fer per tal de que la interacció, doncs, es faci més amable, no? que l'usuari tingui com més facilitat d'entrada a interactuar amb el robot o que li faci més curiositat, i per tant s'ha anat jugant una mica amb això. No? El tema de la foca, per exemple, la foca robòtica, no, que s'anomena Paro, doncs potser també han entrat en joc temes com, doncs, si simula un animal, pot establir un vincle emocional més fàcilment, no? Perquè tens com l'usuari té una implicació, doncs, de cura també, no només que es calculin a ell, sinó que ell també pot curar, no, l'animal, o pot atendre'l, i és suau, i vull dir, es juga una mica amb això. El que passa és que ara que s'estan posant de relleu, doncs, molt el que seria la reflexió ètica entorn de quines implicacions pot tenir tot aquest desenvolupament tecnològic en diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, doncs està començant a pensar que, bueno, un dels criteris a l'hora de dissenyar el robot també a nivell d'aparença ha de ser quines conseqüències, a lo millor, negatives també pot donar, no? Com per exemple el que es comentava abans d'un excés d'implicació emocional, no?, que doni peu després a altre tipus de vulnerabilitats, com per exemple doncs, dependència emocional del robot o una delegació excessiva en el robot perquè l'usuari doncs, malentén les capacitats d'aquell robot, no? Perquè evidentment se'n segueixen amb els gestos, amb la veu, amb la parla, vull dir que hi ha una interacció a tots els nivells. I per tant és un tema bastant complex. I realment, anant ja a respondre a la teva pregunta, sí que és veritat que a l'hora de dissenyar-los el que s'hauria de tenir molt present és per què, no? O sigui, quines finalitats estem servint exactament amb aquest robot i fins a quin punt necessitem fer-lo en forma humanoide o no per tal que compleixi bé aquestes tasques i quines narratives associades hi haurà això, no? O sigui, és el mateix que jo faci un robot per donar de menjar que tingui cara, perquè vull ressaltar a lo millor l'aspecte social del menjar, no? que es podria discutir si llavors realment és quelcom que ha d'assumir el robot, no? O el faig senzillament com si fos una forquilla una mica més elaborada, capaç d'interactuar amb mi de forma intel·ligent però fent un estri més, no? Per tant, s'hauria de posar sobre la taula tot això.
Clar, aquest és un dels temes dels nous vídeos que s'han fet de la sèrie Ètica a la Universitat Politècnica de Catalunya, la robòtica social assistencial, i entra de ple en això que estaves avançant, no? Quina ètica hi ha darrere i què s'han de plantejar als futurs creadors i inventors sobre aquest tipus de ginys robòtics? Fins a quin punt podria ser ètic, inclús contraproduent, generar aquesta falsa creença de que una persona, com aquest cas que plantejaves, si s'ha d'abordar un problema de soledat, d'una certa dependència, doncs li fem creure que aquell robot que té al davant realment pot sentir unes emocions o una comprensió cap a ell? Val la pena?
Exacte, no? I aquest és un gran tema que està en el debat, no només, diguéssim, dins de l'àmbit més de l'enginyeria, sinó que també, evidentment, des de la Unió Europea s'està intentant doncs, tractar, no?, de forma més sistemàtica, perquè és evident que aquests robots, precisament els robots socials assistencials, d'una banda hi ha un tema important, que és que aquestes eines s'estan pensant sobretot per àmbits institucionals, o sigui, ja no estem parlant d'un robot que jo em puc comprar a títol personal i que puc posar a casa, val? Que llavors aquí, evidentment, les qüestions ètiques també són importants, però jo crec que l'urgència, el grau d'urgència a nivell de l'ètica està en que tot això s'està desenvolupant per àmbits de pràctiques que estan institucionalitzades. Per tant, anirem a l'hospital, potser ja ens trobarem aquest robot, no? O anirem a les residències i ens trobarem aquests robots. Per tant, és urgent pensar en aquest tipus de qüestions. Llavors, d'una banda, tenim això. Llavors tenim la Unió Europea molt, molt, molt implicada en pensar com ho gestionem per tal que no hi hagi possibilitat, de donar peu a que s'enganyi, no?, de forma intencionada a l'usuari. Per tant, aquí sí que hi ha una línia vermella de que està absolutament prohibit, no?, que hi hagi una intenció de manipulació, de fer creure a l'usuari coses que no són. Però clar, què passa quan no hi ha intenció? Tot i així, l'usuari acaba desenvolupant una relació emocional o, com li vulguis dir, un tipus de relació que va una mica més enllà amb el robot i que es podria considerar, des dels nostres estàndards actuals, que no és una relació autèntica, perquè aquell alter ego que hi ha allà és això, és un alter ego, però no és una subjectivitat, no, en si. Però què passa? Com ho gestiones, això? No? Perquè és evident que, com tu apuntaves, hi ha riscos de dependència emocional, de delegar en excés, de fins i tot donar peu a manipulació posterior, no? Perquè l'usuari està més obert a fer el que li digui el robot i això també es podria doncs, explotar per part de tercers. Com ho fas? Llavors, a Europa s'està d'alguna manera proposant com a antídot, no?, la transparència, és a dir, sempre s'ha de donar a conèixer a l'usuari la naturalesa artificial d'aquell sistema d'intel·ligència artificial, no? O sigui, sempre s'ha de donar a l'usuari a entendre que està interactuant amb una entitat que té una intel·ligència artificial. Però clar, estem parlant d'usuaris vulnerables. És a dir, són usuaris que de vegades, doncs, si són gent molt gran, amb demència cognitiva o a lo millor doncs, nens també està molt pensat per nens amb problemes d'autisme, no? Clar, són tipus de col·lectius que poden estar més fàcilment exposats a la confusió o a ajustar-se voluntàriament a una desproporció d'aquest estil. Llavors aquí, doncs, bueno, hi ha un gran debat. De fet, si nosaltres, amb la meva supervisora de les directores de tesi, vam fer una revisió de literatura, no? Ja des del punt de vista acadèmic, què s'està parlant a l'acadèmia sobre tot això? Què és el que preocupa més d'aquest tipus de robots? I efectivament, si sent la privacitat la primera preocupació, la segona era l'engany, era la possibilitat de que això desenvolupi en situacions enganyoses, no? I, bueno, són temes que estan allà i que no hi ha una solució encara única, ni n'hi haurà, perquè suposo que dependrà una mica d'aterrar-ho segons el context. Segons el context, i veure quines noves formes de consentiment informat, fins i tot, potser hem d'idear per tal d'assegurar-nos doncs, que hi ha aquesta informació, que l'usuari és conscient de tot això, i com veure, com gestionar, no?, casos de relacions d'aquest estil. Perquè estem veient que bueno, poden passar coses també, no? Com no sé si va sortir fa poc a les notícies, ja sé que no és el mateix, és un sistema descorporalitzat, no és un robot, però d'un senyor belga que es va suïcidar arran d'un seguit d'interaccions amb un sistema d'intel·ligència interactiu, no? Socialment interactiu, i que d'alguna manera va fomentar doncs, tendències suïcides que ja tenia i es va acabar suïcidant en part, no? Motivat per tot aquest tipus de converses que havia tingut. Vull dir que és un tema evidentment problemàtic i que cal adreçar.
Que l'haurem de seguir i n'haurem de continuar parlant. Júlia Pareto, moltes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Pues gràcies a tu, Pau. Espero que tinguem ocasió de parlar-ne més aviat, més endavant.
Seguríssim que sí. Aneu seguint l'evolució d'aquests temes i us apunto ara una cosa mentre parlàvem amb la Júlia que m'ha vingut al cap. Si podeu, reviseu la pel·lícula Her, protagonitzada pel Joaquim Phoenix, que de totes aquestes coses que hem parlat fins ara, segur que us hi farà donar una volteta més.
Pau, perdona, ja, si puc deixar un altre punt,
sí,
a part d'aquesta pel·lícula, que és interessantíssima,
sí,
i colpidora, hi ha un documental molt interessant d'una directora d'Alemanya que es diu Isa Billinger, del 2019, que en anglès es diu High Artificial Intelligence, i en castellà l'han traduït com Robots, les històries d'amor del futuro, que està superbé també per veure robots socials en acció, en casos reals, diguéssim.
Doncs vinga, apuntada a l'agenda també. Gràcies, Júlia.
Perfecte, que vagi molt bé.
Fins la propera.